Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Són les 7 en punt del matí, és dimecres 19 de juny de 2013. Setmana complicada a les comarques de Lleida des del punt de vista meteorològic. La Vall d'Aran continua avui encara en alerta pel desbordament dels rius al Pirineu de Lleida, especialment el Garona i el Nere, que amenacen la tranquil·litat dels veïns de Viella i Arties i mantenen l'Inuncat en fase d'emergència. Una situació que, tot i que en les darreres hores ha deixat de ploure amb intensitat, es manté davant la força amb què baixa l'aigua i el desbordament dels rius que manté gent evacuada que ha hagut de passar la nit a fora. Estem parlant de més de 300 persones. Mentrestant, a la plana, en els rius baixen plens, però sense risc de desbordament. Aquest dimarts a la tarda es va tornar a registrar una nova pedregada que pot haver afectat greument de nou el cultiu de fruita i també el de cereals, a més dels danys materials en edificis i mobiliari urbà que caldrà començar a valorar avui dimecres. A l'espera d'una treva per part del temps i que els rius tornin al seu cabal, aquesta està sent una setmana complicada a Lleida, que deixarà importants desperfectes en el paisatge i efectes, potser també irreversibles, en part de les collites. Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Un dia més a UAU Ràdio, el 104.5 de la FM. En el programa d'avui, després de la informació, serà temps avui per la tertúlia en clau econòmica amb Guillermo Herbera, Samuel de la Fuente, Jaume Cellers i Xavier Ticó. A les 9 parlarem amb el responsable de Protecció Civil a Lleida, Valentí Sala, sobre la seguretat en les revetlles de Sant Joan. També mirarem de parlar sobre la situació a la Vall d'Aran. I ja en la recta final, temps pels remeis naturals amb l'Albert Rami. Ja podeu deixar les vostres consultes a través del Facebook i del Twitter. Nosaltres, abans de començar amb el programa i repassar l'actualitat d'aquest dimecres, fem un cop d'ull enrere per saber què passava a Lleida en un 19 de juny com avui ara fa un any. Ens ho explica, com sempre, l'Albert Fontarrés.
19 de juny de 2012. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida encarregava un estudi per conèixer l'estat del sector hoteler de la demarcació i establir estratègies futures de desenvolupament turístic a partir de l'oferta existent i de les noves tendències de mercat sorgides arran de la crisi, amb l'objectiu final d'atraure nous turistes a les comarques lleidatanes. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Jordi Blanc, defensava que els turistes que visiten Lleida trobin coberta a més creix les seves expectatives.
Vinguin a última hora, vinguin a últim minut, l'oferta, l'expectativa que es pensen trobar o que pensen trobar-se en el lloc on visiten sigui coberta amb escreix. Aquest és el tema, no hi ha una altra. Una cosa és com hi arribo, una altra cosa és quan arribo, si allò realment... Jo ja m'he oblidat de com he reservat. Però quan arribo, si l'expectativa que tinc se m'està cobrint.
El sector turístic genera anualment uns 1.000 milions d'euros d'impacte econòmic a la demarcació, segons la Diputació de Lleida, un fet que representa un 13% del PIB. L'estudi va tenir un cost de 17.000 euros.
Quatre minuts passen del punt de les 7 del matí, temps pel repàs de la informació. En titulars amb Albert Fontarrés. Bon dia.
Bon dimecres.
Els 300 desallotjats per les inundacions del Pirineu Lleidatà han passat la nit fora de casa.
Tot i que al llarg de la nit les pluges han perdut intensitat, els rius Garona i Nere continuen desbordats i mantenen aïllats municipis de l'Aran.
La pedregada que ha caigut aquest dimarts a les comarques de Ponent ha malmès cultius de fruita i cereals dels municipis de les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà.
Aquest dimecres es farà balanç també de l'afectació en edificis i equipaments municipals.
L'Ajuntament de Lleida ha anunciat que reduirà el termini de vigència de les inspeccions dels edificis al centre històric.
Així s'ordenarà als propietaris dels immobles una actualització del test o una nova inspecció cada 5 anys en lloc dels 10 que estableix el decret de la Generalitat.
Tècnics del Departament d'Agricultura van conèixer aquest dilluns la notícia de la mort d'un cadell femella d'os bru dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Tot sembla indicar que el cadell hauria caigut des d'un barranc quan intentava travessar un riu amb un corrent d'aigua molt fort a la vall de Cardós, al terme municipal de Lladorre.
En l'àmbit general, nova pujada d'impostos al govern busca nous ingressos per quadrar els comptes i eixugar el dèficit.
Després de recuperar l'impost de successions, la Generalitat ha decidit ara a pujar l'impost de transmissions patrimonials.
En esports, en futbol, l'ascens el passat cap de setmana de l'Almacelles al camp del Tona fa que la temporada següent la primera catalana estigui formada per 4 equips lleidatans.
A més de l'Almacelles, l'Alpicat, el líder del grup, cinquè de segona catalana, el Balaguer, descendit de tercera, i el Tàrrega, que ha mantingut la categoria després de realitzar una gran temporada.
Ja en el temps, avui es manté la inestabilitat, tot i que menys pluges que ahir, i en el trànsit algunes carreteres del Pirineu de Lleida continuen tallades, com la Nacional 230, la Nacional 141, la C28 i la C147 per inundacions. A les carreteres de la Plana hi ha normalitat, a hores d'ara, segons informa el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria quan passen 6 minuts i mig del punt de les 7 del matí. Els 300 desallotjats per les inundacions del Pirineu Lleidatà han passat la nit fora de casa. Tot i que al llarg d'avui les pluges han perdut intensitat, els rius Garona i Nere continuen desbordats i mantenen aïllats municipis de l'Aran. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha advertit que l'episodi de pluges encara no ha acabat i ha recomanat que es mantinguin els desallotjaments preventius a l'Aran i als Pallars.
Els prop de 300 evacuats per la situació del desbordament dels rius al Pirineu de Lleida s'han reubicat en hotels, cases de familiars, esglésies i també s'ha habilitat el poliesportiu d'Esterri per si fes falta. De cara a les persones que volen saber com estan els amics i parents que tenen a la zona, Interior ha habilitat el telèfon 012 i ha demanat específicament que es telefoni a aquest número i no pas al 112 reservat per a emergències. La situació d'emergència ha fet evacuar fins a les 7 de la tarda 90 persones a Viella, 200 a Artí, Les, Naut Aran, Redós, Salardú i Bossòst. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha explicat que les pluges no han acabat i ha recomanat als evacuats que no tornin a casa.
Aquest episodi no s'ha acabat, hem de dir, amb aquesta claretat, aquest episodi no s'ha acabat. Encara tenim algunes cues importants de precipitacions que ens poden generar problemes. Val a dir que sí que ha baixat en alguns casos els cursos dels rius, perquè hem tingut algunes finestres que ens han donat un punt de respir, però això no està acabat. Per aquesta raó som coherents i conseqüents i posem la seguretat al capdavant de tot i recomanem aquest no retorn de les persones que hagin estat evacuades per raons d'estricta seguretat.
A més, hi ha uns 2.000 abandonats que no continuen sense llum i també hi ha interrupcions en el subministrament del gas a la Vall d'Aran, on hi ha més afectació dels serveis. El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha assegurat que la situació és extremadament greu.
Del dilluns a la nit cap a la matinada del dimarts han sigut el detonant determinant d'acabar de desfer la neu que encara hi havia a les muntanyes, per tant s'ha sumat a aquella fusió de la neu amb la precipitació d'aigua i la poca capacitat que ens quedava disponible a la llera dels rius, i el resultat ha sigut aquest. Però la sort que hem tingut és que hem tingut moltes hores per poder reaccionar.
Per una altra banda, els sindicats, Comissions Obreres, UGT i CATAC dels Bombers de la Generalitat han demanat que s'interrompi momentàniament la vaga d'hores extra que manté enfrontats els treballadors del cos d'emergències amb el Departament d'Interior fins que passi el temporal d'Aran. D'altra banda, algunes carreteres, com ara la carretera N230, la N141, la C28 i la C47, continuen tallades per inundacions.
En aquest sentit, el cabal del riu Segre ha arribat aquest dimarts a la tarda als 500 metres cúbics per segon al seu pas per Balaguer, segons les dades obtingudes pels serveis tècnics municipals a l'estació de control ubicada a la capital de la Noguera.
Així mateix, segons ha avançat el responsable d'Endesa a l'alcalde, Josep Maria Roger, la previsió és que el cabal no superi els 600 metres cúbics per segon, ja que aquesta és la quantitat màxima d'aigua que es preveu deixar anar des de l'embassament de Camarasa. Malgrat que l'aigua no ha sortit de la canalització, sí que des de primera hora del matí i en previsió que el cabal aniria en augment, s'ha activat el Pla de Protecció Civil Local per Inundacions, que ha comportat la constitució d'una mesa integrada per tècnics municipals i responsables polítics per tal de controlar l'evolució del riu. Les primeres mesures que s'han pres han estat el tancament de tots els accessos al riu i l'avís als residents i propietaris de finques ubicades en zones inundables, bàsicament a la zona de l'Horta.
I a la ciutat de Lleida, tot i la situació de desbordament dels rius al Pirineu Lleidatà, a la capital del Segrià, No hi haurés d'ara cap risc de desbordament del riu Segre, on el nivell de l'aigua aquest dimarts al matí era d'uns 320 metres cúbics, amb un marge de crescuda de fins a 600 metres cúbics.
Així ho ha assegurat el regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida, Josep Barberà, en declaracions a aquesta emissora. Barberà ha explicat que amb tota probabilitat el cabal del riu Segre creixeria, però que ha afegit que la capacitat de la canalització és molt gran.
Els pantans ja han estat durant tot aquest temps gradualment fent espai per quan passés això poder després retindre. Jo entenc que aquí a la Lleida no hem de patir, no hem de pensar en cap desastre, sinó que augmentarà el caudal del riu, probablement ara ja estem sobre els 320 metres cúbics, però això ja hem arribat aquests dies enrere també. Per tant, vull dir, la capacitat de la canalització és molt gran encara i no patim, no tenim cap problema.
Per una altra banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha ofert aquest dimarts a l'alcalde de Viella, Àlex Moga, tots els efectius materials, Guàrdia Urbana o Protecció Civil, que siguin necessaris davant dels intensos episodis de pluja que ha tingut lloc a les darreres hores a la Vall d'Aran.
I sobre la situació meteorològica, d'altra banda, també destacarem que la pedregada que ha caigut aquest dimarts a les comarques de Ponent ha malmès cultius de fruita i cereals dels municipis de les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà, a més de danys en edificis i mobiliari urbà.
En localitats com ara Artesa de Segre, a la Noguera, s'ha vist pedres de fins a 2 centímetres de diàmetre que han provocat danys materials en edificis municipals i de particulars, i en cultius, especialment en camps de panís i també en alguns de fruita, un conreu que encara que és minoritari en aquest municipi. En el cas dels camps de blat i ordi, veritats en un estadi de creixement més avançat, d'entrada no sembla que l'afectació sigui tan greu. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, ha explicat que cal prioritzar la instal·lació de xarxes per mantenir la producció, ja que podem tornar a deixar de tenir una collita important.
Priorització en els propers temps sigui la d'instal·lació de xarxes que facin possible que garantim la producció. Fixin-se vostès que podem tenir un problema afegit, no vull ser negatiu, però en tot cas sí que advertir. L'any passat vam deixar de tenir una collita important. Enguany podem tornar, en alguns casos, a deixar de tenir una collita important. Això pot afectar els mercats.
Aquest dimecres es farà balanç de l'afectació en edificis i equipaments municipals per a garantir la seguretat dels vianants, i mentre no es reposin els vidres trencats, s'ha encerclat amb tanques la part de la vorera que queda sota aquestes finestres trencades a Artesa de Segre, a les escoles velles. També hi haurà afectacions en diverses canaleres de plàstic i persianes de cases i en teulades d'uralita de magatzems i coberts.
Dos minuts i arribem al punt d'un quart de vuit del matí ja en l'àmbit local. L'Ajuntament de Lleida ha anunciat que reduirà el termini de vigència de les inspeccions dels edificis del centre històric de tal manera que n'ordenarà als propietaris dels immobles una actualització del test o una nova inspecció cada 5 anys en lloc dels 10 anys que estableix el decret de la Generalitat.
A més, l'equip de govern municipal ha dit que s'intensificarà el control de les parets mitgeres que han quedat al descobert fruit d'un enderroc d'un edifici. Això ho ha explicat la primera tinent d'alcalde, Marta Camps, que ha recordat que aquestes inspeccions extraordinàries es van iniciar l'any 2006 en virtut d'un conveni entre la Paeria i la Generalitat. Per una altra banda, Camps ha explicat que, mentrestant, durant aquest dimarts han continuat les tasques de desenrunament al carrer Cavallers 50-52, on dilluns va tenir lloc l'esfondrament de l'edifici i els tècnics segueixen estudiant les possibles causes del col·lapse de l'immoble.
I el pla de barris del centre històric ha arribat al 73% d'execució. L'empresa municipal d'urbanisme ha continuat tirant endavant les obres de la segona fase del convent de Santa Clara i del Mercat del Pla, malgrat l'aturada econòmica per part de la Generalitat.
La primera tinent d'alcalde i regidora d'urbanisme, Marta Camps, ha destacat que el centre històric arriba al 73% de l'execució dels 16,8 milions d'euros que té d'inversió el pla. Camps ha lamentat, però, que l'esforç econòmic l'estigui duent a terme actualment l'Ajuntament de Lleida en solitari, ja que la Generalitat té aturada de la inversió econòmica en els plans de barri i sense cap calendari de pagament de futur.
Per poder acabar les actuacions en marxa, aquí sabeu que ja fa un any i mig que la Generalitat ens va dir que ells no podrien finançar res més, per tant, el que estem fent ho estem fent en la part que ens pertoca, del 50% de l'Ajuntament, i avançant el que ens pertoca, que sabeu que és acabar el convent de Santa Clara i acabar el Mercat del Pla, més petites actuacions d'obra pública i sobretot tirar en marxa tot el projecte de solars vius.
Segons Camps, tampoc hi ha cap garantia de pagament dels més de 6 milions d'euros que el govern deu a la Paeria des de l'any 2010 d'actuacions ja executades en els 3 plans de barris, la Mariola, Centre Històric i Portal de Magdalena Noguerola.
D'altra banda, el grup municipal de Convergència i Unió a la Pèria ha iniciat a la Mariola una ronda de contactes amb les entitats veïnals dels barris de la ciutat per recollir propostes i suggeriments sobre els autobusos urbans arran del redisseny que es va posar en marxa l'abril passat i davant dels constants canvis als quals se sotmet el servei des de llavors.
El cap de l'oposició de Convergència i Unió, Joan Ramon Zaballos, ha criticat la improvisació constant de les línies d'autobús i emplaça l'equip de govern a estudiar, negociar i pactar futurs nous canvis a la taula de seguiment.
I nosaltres el que reclamem és que es dugui a terme aquesta taula de seguiment i que sigui allà amb els tècnics i revisant de manera doncs, molt professional el que està passant. El que nosaltres estem detectant és una improvisació constant sobre línies que es posen, que es treuen, parades doncs, que s'amplien, altres que es treuen. Per tant, no creiem que aquesta sigui la millor manera de redissenyar el sistema de transport públic. Demanem que això es faci d'una manera estudiada, pactada, negociada, en un lloc que és l'adient.
Per la seva banda, el grup municipal del PP a l'Ajuntament presentarà en la propera Comissió d'Urbanisme una proposta de resolució per instal·lar Pèria que recuperi les parades d'autobús de la L5, que va ser suprimida amb la creació de la nova L11 al barri de Pardinyes i que són les de l'Escola de Pardinyes, Recorrido i l'Escola La Mitjana. Vilella ha remarcat que el barri de Pardinyes és un dels més perjudicats per la nova remodelació de les línies d'autobús a la ciutat de Lleida.
S'hagin de desplaçar fins a un quilòmetre per poder accedir a la parada més propera i aquest fet perjudica especialment a les persones grans o amb mobilitat reduïda. A més, des del grup municipal del Partit Popular també instem a la Paeria a que procedeixi a emplear el servei d'autobús de la línia L11 als caps de setmana i que ampliï igualment l'horari d'aquesta línia fins a les 10 del vespre.
D'altra banda, també destacarem en l'àmbit local que l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa un plànol interactiu que mostra la ubicació de les fogueres de la propera nit de Sant Joan a la ciutat, així com la situació de les casetes autoritzades de venda de petards.
El plànol es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Lleida, www.paeria.cat, des d'on també es pot sol·licitar en la línia l'autorització per instal·lar i encendre fogueres durant la nit de Sant Joan. La sol·licitud cal presentar-la abans de les 12 del migdia d'aquest divendres. Els serveis de protecció civil inspeccionaran la situació de la foguera abans d'encendre-la per si calgués modificar-la o retirar algun material perillós.
I també en clau cultural direm que Lleida celebrarà el proper 21 de juny la Festa de la Música amb la presència de 300 músics al carrer fruit de la col·laboració de 12 escoles de música de la ciutat.
La tinenta d'alcalde de Cultura, Montse Parra, ha presidit aquest dimarts la presentació de la 7a edició de la Festa de la Música, una diada en què la ciutat se suma a una celebració que va néixer l'any 1981 de l'any de la mà del ministre de Cultura francès Jacques Lang. Aquesta festa se celebra actualment en més de 250 ciutats i 120 països. Parra ha destacat la rellevància d'aquesta festa i ha agraït la col·laboració de totes les escoles de música.
La nostra ciutat doncs, la celebra tenint en compte els dos pilars més importants d'aquesta festa. Una és que han de ser els músics afeccionats, els que surtin al carrer a oferir o a mostrar doncs, la música, i la segona, que els concerts han de ser gratuïts. I aquí, evidentment, doncs, tenim la col·laboració inestimable de totes les escoles de música.
Les actuacions es faran entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre a diferents escenaris de la ciutat.
Obrim la pàgina de comarques. El Departament d'Agricultura ha obert aquest dilluns la zona de Gimenells al Segrià afectada per un cas d'influència viària en una explotació d'aviram de gallines reproductores després d'un període de vigilància d'un mes en un radi de seguretat d'un quilòmetre de la granja.
Aquesta decisió s'ha pres perquè s'han aplicat totes les mesures com el sacrifici dels animals, la neteja i la desinfecció, i les anàlisis han donat resultat negatiu, per la qual cosa es procedeix a l'aixecament oficial de la zona de seguretat. S'ha confirmat que la causa d'aquest cas d'influència viària ha estat un virus amb un nivell baix de patogenicitat. Cal recordar que es tracta d'una explotació de gallines reproductores de Gimenells amb un cens de 13.000 aus i amb un grau d'afectació baix del 2% de les aus. La instal·lació, que complia tots els requisits legals i de bioseguretat que marca la normativa des d'un punt de vista sanitari, ja pot tornar a la seva activitat habitual.
I tècnics del Departament d'Agricultura van conèixer aquest dilluns la notícia de la mort d'un cadell femella d'os bru dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tot sembla indicar que el cadell hauria caigut des d'un barranc quan intentava travessar un riu amb una corrent d'aigua molt forta a la Vall de Cardosa, al terme municipal de Lladorre.
L'osseta es calcula que tenia uns 6 mesos i pesava uns 20 quilos. Els agents rurals van procedir a la retirada del cadàver per realitzar la corresponent necròpsia i confirmar la causa de la mort i per conèixer genèticament la seva procedència. Aquest tipus d'accident és la causa de mort més habitual en cadells petits dels ossos que moren de manera natural. Un total de 12 ossos bruns acostumen a viure dins de l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu. A aquests s'hi hauria de sumar els cadells que hagin pogut néixer aquest any, com és el cas de l'animal mort trobat ahir per un excursionista.
El número de persones ateses en projectes de lluita contra la pobresa i l'exclusió social de Creu Roja Lleida ha crescut en un 40% en l'últim any, fins a arribar a les 8.300 persones. Així ho indica la memòria de Creu Roja Lleida del 2012 que han presentat aquest dimarts.
Entre els programes de lluita contra la pobresa figuren en l'àmbit d'intervenció social, la distribució de kits de suport social i aliments, el projecte integral d'inclusió, l'atenció a les persones sense llar, el suport en situacions de vulnerabilitat, l'atenció als temporers, el suport al retorn escolar dels infants en situació de vulnerabilitat i les accions de suport a domicili de les persones grans. I en l'àmbit d'ocupació, cal destacar els projectes per ajudar a trobar feina a persones amb dificultats especials. El president de Creu Roja a Lleida, Mariano Gomà, ha explicat que com a conseqüència de la crisi s'han hagut de reinventar-se i dedicar-se molts més esforços a la lluita contra la pobresa, però ha afegit que, per sort, la gent de Lleida els ajuda molt a donar suport als col·lectius vulnerables perquè, tot i la crisi, s'han mantingut el nombre de socis i la venda del sorteig d'or, que funciona molt bé, segons Mariano Gomà. En l'actualitat, s'atén molta gent amb càrregues familiars, que tenen pocs recursos econòmics i que necessiten ajuts materials puntuals per poder fer front a les despeses d'habitatge o d'altres.
8 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Seguim repassant l'actualitat comarcal. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Diputació de Lleida, demanarà al plenari d'aquest organisme que secundi una moció en la qual s'exigeix al govern que assumeixi el cost del transport i menjador dels escolars d'ensenyament obligatori que es vegin obligats a desplaçar-se fora del seu poble de residència, encara que la seva escola estigui en un nucli del mateix municipi.
Jaume Gilabert, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació, ha explicat que en els darrers anys el govern ha fet una interpretació literal i estricta del que determina la normativa i ha decidit de no cobrir el cost del servei de menjador i transport a aquells alumnes que es veuen obligats a desplaçar-se a centres educatius que estan ubicats en poblacions pertanyents al propi municipi. Això genera situacions tan singulars com el cas del poble de Comiols, adscrit al municipi d'Artes de Segre, en què els alumnes d'aquest poble es troben a 22 quilòmetres de l'escola. No se'ls cobreix el cost, mentre que els alumnes de Montsonís o de Foradada, municipis que estan a menys de 5 quilòmetres d'Artes de Segre, tenen aquest cost cobert.
El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts destinar 480.000 euros per a l'organització de la 33a edició de Fira Tàrrega.
Entre els objectius estratègics fixats pel Departament de Cultura destaquen programar un mínim de 40 companyies, de les quals almenys la meitat siguin catalanes, realitzar un mínim de 3 residències o coproduccions d'espectacles al carrer i potenciar l'espai de la llotja del certamen com a espai específic de contractació i reunió professional. Cal tenir en compte que la Fira de Tàrrega és el principal aparador i focus d'internacionalització de les arts escèniques al carrer de Catalunya. El Consell d'Administració de Fira Tàrrega, que enguany es farà del 5 al 8 de setembre, està integrat per l'Ajuntament de Tàrrega, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i el Ministeri Espanyol de Cultura.
També en clau cultural destacarem que 5 colles bastoneres catalanes participaran aquest dissabte a la primera Diada Bastonera de Balaguer, que serà, a més, la presentació oficial de la colla infantil dels bastoners de Balaguer.
Els actes començaran a 12:45 del migdia amb una cercavila de les colles participants que arrencarà del Col·legi Àngel Guimerà amb una actuació a la plaça Mercadal coincidint amb el mercat setmanal. A banda dels anfitrions, la colla del casal Pere III de Balaguer, hi prendran part les colles del casal Larreu, de Mollerussa, d'Esplugues de Llobregat, de l'Espluga de Francolí i de Sedó. Posteriorment es farà un dinar amb concert de sobretaula a càrrec del cantant Martí de Térmens. A la tarda es farà la primera assemblea de la coordinadora de Ball de Bastons a les Terres de Ponent i a les 7 de la tarda tindrà lloc una visita guiada pel centre històric de la mà de l'Associació de Dones Solidàries Dona Pas. D'altra banda, el casal Pere III, que enguany celebra el seu 10è aniversari, ha convidat a tots els balagrins a posar 2 bastons creuats al balcó per tal de fer més lluïda aquesta primera diada bastonera.
5 minuts i arribem al punt de 7:45 del matí. Temps ara per destacar d'altres informacions. Nova pujada d'impostos. El govern busca nous ingressos per quadrar els comptes i eixugar el dèficit.
Després de recuperar l'impost de successions, la Generalitat ha decidit ara apujar l'impost de transmissions patrimonials. El conseller d'Economia, Andreu Mascolell, ha explicat que la mesura es tramitarà al Parlament per lectura única, un procediment ràpid i que s'adopta abans dels pressupostos per assegurar la recaptació més ràpidament.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat aquest dimarts que sense dades definitives l'economia espanyola podria haver experimentat un punt d'inflexió en el segon trimestre.
Segons de Guindos, s'hauria patit una caiguda intertrimestral més pròxima al 0% que al 0,5% del primer trimestre. Durant la seva intervenció al seminari organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica i patrocinat per BBVA, ha assegurat que, amb aquestes dades, l'economia espanyola està deixant enrere la recessió.
Moment ara per la informació esportiva de les comarques de Lleida. Moisés Camuñas, bon dia.
Bon dia. En futbol, el Lleida Esportiu i el jugador Mario Fuentes han arribat a un acord per continuar una temporada més a les files del conjunt lleidatà. S'ha de recordar que Mario Fuentes va arribar a l'equip dirigit per Toni Celigrat en el mercat d'hivern i des de llavors s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip i vital a l'eix de la defensa. El club s'ha mostrat molt satisfet per l'acord arribat amb el central i ha recordat que amb Mario al terreny de joc el Lleida Esportiu no ha perdut cap partit. Per una altra banda, també en futbol, l'ascens del passat cap de setmana de l'Almacelles al camp del Tona fa que la temporada següent la primera catalana estigui formada per 4 equips lleidatans. A més de l'Almacelles, hi prendran part l'Arpicat, líder del grup 5è de segona catalana, el Balaguer, descendit de tercera, i el Tàrrega, que ha mantingut la categoria després de realitzar una gran temporada. El delegat territorial a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Terès, ha explicat a aquesta emissora la importància de tenir a 4 equips lleidatans a primera catalana, ja que assegura el futbol lleidatà en aquesta categoria.
Aquests 4 equips lleidatans, més l'Andorra, són pràcticament 5 equips d'aquí, i això vol dir que hi ha moltes més possibilitats de que els equips d'aquí de Lleida no perdin la categoria primera catalana. I a part d'això, crec que és fa molts anys, o que jo conega, mai havia hagut 4 equips de Lleida a la primera catalana.
A més, l'ascens del primer equip de l'Almacelles permet que el seu filial aprofiti la segona plaça del grup 13 de tercera catalana per assolir el salt al grup 5è de segona catalana i de retruc salvar el Tremp i el Gimenells de les seves respectives categories, ja que l'ascens almacellenc compensa la caiguda del Cervera a segona catalana. En motor, els dos components de l'equip Repsol Honda, Dani Pedroso i el lleidatà Marc Márquez, no han pogut sortir a rodar aquest dimarts al circuit de Motorland situat a Alcanyís, on fins dijous es portaran a terme uns tests privats. Tot i això, durant l'espera perquè millorés el temps, el director tècnic de l'equip, Takeo Yokoyama, ha aprofitat l'oportunitat per presentar a la premsa el prototip de l'Honda per l'any vinent. Per aquest dimecres, amb les previsions meteorològiques més favorables, s'espera que, a més de Márquez i Pedrosa, també rodin en la pista aragonesa Jorge Lorenzo i Valentino Rossi de Yamaha i Randy de Punyeta amb el prototip de Suzuki.
Intermàtic us ofereix el temps a Anna Borrell. Bon dia.
Bon dia. En general, parlem encara d'un cel molt tapat a la meitat nord, amb ruixats encara febles o moderats, en ocasions amb tempestes, que poden ser localment forts al Pirineu i localment persistents cap a la Vall d'Aran. A la resta ja només queden intervals de núvols, amb possibilitat de ruixats, en general, febles i dispersos. Temperatures sense canvis o un plet més baixes, màximes de 25 graus avui a Lleida, 24 a Tàrrega, 23 a la Seu, 20 graus a Arties i pel que fa al vent, bufa de ponent i és suau. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tens un vehicle amb canvi automàtic? Saps que els fabricants recomanen substituir l'oli del canvi automàtic cada 70.000 quilòmetres? A Intermàtic disposem de l'única màquina que canvia l'oli de la caixa de canvis. Evita avaries, encara hi ets a temps. Intermàtic, especialistes en caixes de canvis manuals i automàtiques. Visita'ns al polígon industrial Els Frares. Telèfon 973 21 30 30. Lleida. Per més informació, intermàtic.com.
I l'última hora en el trànsit, Albert.
Algunes carreteres del Pirineu de Lleida, com la N230, la N141 o la C28 i la C47, continuen tallades per inundacions. A les carreteres de la Plana, normalitat, segons el Servei Català de Trànsit.
Moment. moment ara per l'espai d'opinió.
Virtual Rehab, una nova forma d'entendre la rehabilitació física. Amb el suport d'un equip multidisciplinari d'experts en fisioteràpia i neurologia, Virtual Wear ha col·laborat amb la Fundació Basca d'Esclerosi Múltiple Eugenia Plaza i l'Associació d'Esclerosi Múltiple de Biscaya, ADEMBI, per crear un producte innovador, Virtual Rehab, una eina destinada a la rehabilitació de pacients amb algun grau de discapacitat física. Virtual Rehab utilitza la tecnologia de captura de moviment de Microsoft Kinect, donant l'oportunitat de que el pacient esdevingui el protagonista de la rehabilitació. I és que el mateix pacient interactua amb el sistema en un entorn de realitat virtual en tres dimensions. En aquest escenari lúdic se li plantegen diferents reptes per superar-se i mantenir així la motivació i el seguiment de la teràpia. Virtual Rehab incorpora un conjunt d'exercicis que han estat desenvolupats i dissenyats perquè l'usuari dugui a terme els esforços corresponents al seu nivell de discapacitat. El sistema és capaç d'ajudar al pacient a que treballi conceptes com l'equilibri i la coordinació, entre d'altres, tant en braços com a les cames. La senzilla instal·lació de Virtual Rehab facilita una immediata posada en marxa en qualsevol centre de rehabilitació i els avantatges que el sistema aporta al pacient es poden resumir. Apte per a tots els graus de discapacitat i fins i tot per als usuaris en cadires de rodes, fàcil maneig, destacat component lúdic en format videojoc i més implicació en el tractament rehabilitador. Però els avantatges no només es queden en el terreny del pacient, ja que Virtual Rehab també és una eficaç eina de treball per als terapeutes, ja que poden establir teràpies personalitzades per cada nivell de discapacitat, un precís anàlisi de seguiment dels pacients i fins i tot generar gràfiques d'evolució. En tot això, Virtual Rehab es constitueix com una eina que facilita l'accés de tractaments rehabilitadors basats en les noves tecnologies, amb la idea de millorar la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb discapacitat física. Montse Bertran, presidenta d'ASPID.
En un minut superem el punt de 8:15 del matí. Temps ara per fer un cop d'ull a les portades de la premsa local d'aquest dimecres 19 de juny de 2013. En titular i en imatge de portada, el diari Segre destaca Natura Cruel parla de la riuada del Garona que obliga a desallotjar 300 persones a la Vall d'Aran per les situacions dels rius i també a tallar fins a 3 carreteres. També, si passem a la portada del diari La Mañana, en titular i en imatge de portada, inundacions catastròfiques, també destaca el temporal de pedra que ahir va afectar a camps de fins a 5 comarques de Lleida. Nosaltres tanquem aquest primer bloc d'informació, com sempre, amb la música. Avui amb la banda Marrals Targarines, Lexus, que ha presentat un nou senzill que canta al costat de Dolor Beltrán. Es tracta del tema Paraules.
Paraules que poden resultar dolces o amargues, que poden donar vida o matar-te, que poden ser-ho tot o no ser res. Paraules que valen tant i més si són robades, que poden ser divines o profanes, on van quan no són dites per ningú. Si et costen tant de pronunciar, no triguis tant, digue-la ja sense pietat, per què esperar?
Paraules que si no hi són t'ignoren i et maltracten, t'eleven cap al cel o a l'infern baixen.
trobes en presons mig oblidades, que em pots donar si vaig al seu rescat. Paraules que quan s'aboquen poden ser indomables, si vols les pots tenir i potser